Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, us saludem en nom de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, perquè comencem el Penedès en xarxa. Aquest magazín diari que de dilluns a divendres i de 9 a 12 us acostem des d'aquestes 4 emissores de l'Alt i el Baix Penedès. Aquest dimarts 10 de novembre de 2020 començarem amb la previsió meteorològica que ens acostarà el Pere Almendárez d'aquí uns minuts i a continuació sortirem a passejar per Torrelles de Foix amb Manel Arévalo, regidor de Turisme i Medi Natural. Tornarem a l'estudi, que seran ja 9:45 i tindrem la primera cita amb el flash informatiu, amb les notícies de les dues comarques. A 9:45 obrirem una roda política que avui volem dedicar a parlar d'esports des de la vessant política i municipal. Volem saber si les noves restriccions estan afectant molt, quantes curses o esdeveniments esportius s'han hagut d'ajornar, si s'han tancat instal·lacions, o en definitiva com gestionen aquesta regidoria des de diferents municipis en aquests moments tan complicats. I tindrem amb nosaltres a Xavi Pujol, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Rubén Gràcia, regidor d'esports de l'Ajuntament del Vendrell, Mar Negro, regidora d'instal·lacions esportives del Vendrell, i Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní. És una roda política que començarem a 9:45, que farà una parada a les 10 per conèixer les notícies amb el butlletí de les 10 i que reprenem a continuació fins 10:45, quan arribarem al segon flash informatiu. A 9:45 us parlarem de la Setmana del Vi Català, que ha començat aquest dilluns amb el director general de l'Incavi, i també volem parlar de l'arribada del vi novell. Això passarà demà dimecres, 11 de novembre. No hi haurà festa, com en altres ocasions, però de manera telemàtica sí que brindarem i reivindicarem aquesta festa del vi novell. En parlarem també amb Rafael Pino, del celler Mas Roig, i Oleguer Brunet, de Vins La Petxina. Obrirem la tercera hora a les 11 amb el Català al carrer, que compta amb la complicitat del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i amb l'Oficina de Català de Sant Sadurní, amb un plat fort, que és el concurs que ens acosta la Teresa Casanelles, al qual podeu jugar i concursar i guanyar un llibre. Avui regalem literatura juvenil. A 11:45, darrera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació el Carles Gala ens parla de pantalles, de continguts audiovisuals. I com cada dimarts, acabarem amb les fake news, aquests últims minuts del dimarts en què us expliquem una història, una notícia, i vosaltres jutgeu si és certa o falsa. I a banda dels flaixos que us acosten l'actualitat de casa nostra, cada 9:45, a les hores en punt, les notícies més enllà del Penedès, més generalistes. Hem començat amb aquest primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Són 3 hores de ràdio, molt complertes, com heu pogut escoltar, que comencem tot seguit. Som-hi!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
El Pere Almendárez, tot seguit, obre aquest matí de dimarts amb la previsió meteorològica. Pere, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un breu repàs a la situació meteorològica pels pròxims dies aquí al Penedès. Hem de parlar d'una setmana que vindrà marcada per un anticicló que s'anirà imposant durant les pròximes jornades i que ens portarà un temps força estable i sembla que aquest temps estable duraria força dies. De moment, avui dimarts, tindrem una jornada molt estable aquí al Penedès. Durant les primeres hores del dia sí que esperem algunes boires o boirines que aniran repetint durant les matinades i primeres hores del matí durant tota aquesta setmana. Aquestes boirines apareixeran sobretot cap als municipis interiors del Penedès, tot i que en conjunt durant el matí dominaria el sol. Durant la tarda sí que esperem el creixement d'algunes nuvolades, especialment cap a punts de l'interior i municipis de muntanya aquí del Penedès, sense més conseqüències aquestes nuvolades. No esperem cap tipus de precipitació. Pel que fa a les temperatures, avui dimarts, temperatures mínimes sense gaires canvis, nit fresca, no pas freda, mínimes entre els 7 i 10 graus als municipis de l'interior i entre els 10 i 12 graus cap als municipis del litoral. Les temperatures màximes avui dimarts podrien ser una mica més baixes, podrien baixar entre 1 i 2 graus en general i es quedarien entre els 16 i 18 graus. El vent bufarà de component nord o nord-oest durant el matí molt feble, girant en component sud-oest durant la tarda també amb una intensitat feble. Pel que fa a la jornada de demà dimecres esperem poques novetats pel que fa al temps aquí a casa nostra. Matí amb domini del sol, sempre amb el permís d'aquestes boires o boirines que apareixerien a primeres hores i preferentment cap als municipis de l'interior. Durant la tarda de demà dimecres arribarien bandes de núvols alts i mitjans per ponent que no deixarien cap tipus de precipitació. Les temperatures mínimes dimecres sense gaires canvis importants, entre els 7 i 11 graus en general, i les màximes sense gaires canvis tampoc, entre els 16 i 19 graus. El vent dimecres bufarà feble durant tota la jornada, de component nord-est durant el matí i migdia i girant a component sud-oest durant la tarda. Pel que fa a la jornada de dijous, esperem com a petita novetat l'augment d'aquests núvols, d'aquestes bandes de núvols alts i mitjans, que en alguns moments del dia fins i tot deixarien el cel força ennuvolat. Tot i aquest augment de núvols, aquests no deixarien cap tipus de precipitació aquí al Penedès. Les temperatures mínimes podrien pujar una mica gràcies a aquestes bandes de núvols alts que tindrem durant la nit i matinada, mínimes que pujarien i es quedarien entre els 9 i 11 graus en general. Les temperatures màximes dijous sense canvis entre els 16, 17 o puntualment 18 graus. El vent dijous bufarà de component sud o sud-oest durant pràcticament tota la jornada amb una intensitat molt feble. Per tant, pocs canvis a la vista pel que fa al temps i de moment això és tot.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És dimarts i després de la predicció meteorològica és moment de sortir a conèixer l'Alt i el Baix Penedès en la secció que més quilòmetres recorre del Penedès en xarxa. Es tracta del Passegem, que avui ens porta fins a Torrelles de Foix. Allà hi ha anat el company Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní.
Ens hem vingut fins a l'extrem oest de la comarca de l'Alt Penedès, al municipi de Torrelles de Foix. M'acompanya el Manel Arévalo, regidor de Turisme i Medi Natural d'aquí de Torrelles. Sovint, quan fem les passejades per alguns municipis, el cert és que no tenim tant per recórrer. Avui a Torrelles el Manel m'ha promès que farem quilòmetres, perquè la veritat la passejada bé s'ho val. Però sí que tindrem una bona dosi de recorreguts pel centre del poble i per l'entorn magnífic natural de Torrelles de Foix. Manel, ens trobem aquí a la plaça Lluís Companys, que és un dels punts neuràlgics d'aquí del centre de Torrelles, just davant de la plaça de l'edifici de l'Ajuntament, on hem quedat per iniciar aquest itinerari. Manel, bon dia i per on comencem?
Hola, bon dia. Podem començar, com que s'ha de fer una mica d'escalfament per no començar molt forts, doncs anirem al més proper que tenim, que és l'església, l'església de Sant Genís.
Que la tenim tot just aquí davant.
Està just al davant, des d'aquí ara mateix l'estem veient. L'església de Sant Genís és una església d'estil barroc, és del segle XVIII, i com a la majoria de pobles, és un edifici emblemàtic i la veritat que és molt maco i molt maco de veure.
És un dels punts, diríem, destacats d'aquesta artèria principal de Torrelles de Foix aquí. Doncs hi ha força trànsit perquè, evidentment, és una via de pas i diríem que bona part del nucli antic queda darrere, no?, de l'església.
Sí, Torrelles està configurat, és un poble llarg, té pràcticament un quilòmetre o alguna més de llargària i per una banda tenim la carretera que puja a Pontons, la carretera de Pontons, la 21-21, i per l'altra banda, a esquerra, això si ens situem en direcció muntanya, tenim a l'interior del poble, que hi ha també per on passaríem per anar als diferents carrers, tot i que hi ha dos carrers principals, que serien la carretera aquesta i les altres que passen per dins, que és el carrer Raval i el carrer Major.
Anem a conèixer una miqueta més del centre, Manel.
Molt bé, doncs mira, com que ja estem aquí al davant de l'església i molt a prop ens queda un altre edifici que nosaltres li tenim molt de carinyo, que és el Casal Torrellenc. El Casal Torrellenc està just al davant de l'església. Hi ha una petita baixada i de seguida el trobem en una plaça que es va remodelar no fa gaires anys i s'ha de dir que aquest és un local privat, és un local que el van construir els veïns de Torrelles. Ja deu tenir cap a 70 o més anys i això es va fer amb l'esforç de tots els veïns. Llavors, com que aquí a Torrelles la veritat és que no hi ha un local gran, això s'ha fet servir per diferents festes, antigament es feien molts balls, ara ja no tants, però sempre que hi ha d'haver una concentració important de gent, hi ha una festa, dinars, algun sopar, doncs tot això s'acostumen a fer aquí, en aquest Casal Torrellenc.
Un dels centres també de la vida social i cultural de Torrelles, que també doncs, es troba a molts pocs metres d'aquest centre on ens trobem. Manel, anem ja a poc enfilant per aquesta part que dèiem que queda a l'esquena de l'església de Sant Genís, aquest centre, aquest nucli de Torrelles. Quins són els carrers i què és el més destacat que podem veure per aquí?
Bueno, aquí ara començaríem, ens enfilaríem ja pel carrer Raval, és un dels carrers del casc antic, i tiraríem direcció nord. En aquest carrer el primer que veurem seran els plataners, uns plataners molt antics i molt, molt grans, i continuaríem caminant. Durant aquest trajecte del carrer Raval aniríem veient algunes curiositats com són les marques que hi ha en algunes cases que reflexen a l'ofici d'aquella casa. Marques com pot ser el ferrer o doncs, el forner, tot això doncs, amb algunes de les cases, no amb totes, però hi ha algunes que encara es conserva i que es pot identificar.
Recuperen aquests orígens, no, dels oficis, no, de moltes d'aquestes famílies de Torrelles de sempre, no?
Exacte, això era algo que antigament pues, es feia i totes les cases o la majoria tenien aquest identificatiu i que s'ha anat perdent desgraciadament, però que encara queden algunes mostres i es pot veure. Anar pujant per aquest carrer pues, estem ja arribant a la plaça de l'Ajuntament. Ara seria de l'antic Ajuntament, perquè com bé dèiem al principi, doncs, hem quedat al nou Ajuntament i ara estem arribant ja a l'antic Ajuntament. Llavors, tal com estem ja aquí amb aquesta plaça de l'Ajuntament o antic Ajuntament, ens podem desviar cap a l'esquerra, direcció cap a la Riera. Ara baixarem una miqueta fins a arribar als abeuradors. Els abeuradors, que era on antigament es rentava la roba i era pues, una, diríem, la peça més feta servir o més transitada del poble. Allà hi passava tothom perquè s'havia de rentar la roba i allò s'havia de fer servir molt.
Què més, Manel?
Pues, tal com hem arribat ja als abeuradors, si continuem direcció cap a la Riera, passarem per sota d'un pont, un pont que és de segurament del 1800, probablement, i que el que porta és aigua d'un rec que ens ve de la zona humida més important d'aquí a Torrelles, que és la zona de les Dous. Llavors aquí hi ha una riera i aquesta riera té uns diferents recs que són els canals per regar els horts que hi havia aquí durant molts anys. Llavors n'hi havia tres antigament, tres recs, i ara queda només el rec del mig, que en diuen. Llavors aquest rec del mig, amb aquest punt al costat dels abeuradors i abans d'arribar a la riera, està un pont que tu has de passar per sota i que reflexa clarament com eren aquestes infraestructures que es feien abans per portar l'aigua. Continuem una mica més avall i ja toquem a la riera. Llavors, un cop estem amb la riera, tenim dues opcions. Aquí es pot continuar per un passeig que hi ha direcció cap a la Font de les Dous, o bé tornem una miqueta per on hem vingut i arribem a la plaça de l'Ajuntament. I aquí a la plaça de l'Ajuntament és on diríem que comença oficialment, on comença físicament el camí cap a les Fonts de les Dous.
Que ara sí, Manel, que ja ens haurem de preparar, perquè el que em proposaràs ja serà anar abandonant una mica l'asfalt, la zona del centre de Torrelles, i endinsar-nos en un dels elements de podríem dir patrimonials de Torrelles, com és aquest entorn natural, i que sí que és cert, doncs, que gaudirem moltíssim, però que també hem d'anar, doncs, ja una mica preparats.
Exacte, o sigui, ara simplement han de pensar que han de fer 1,3 km fins a arribar aquí i han d'anar una mica més preparats, però només una mínima parada, perquè abans de començar aquest trajecte mirarem la Font de Sant Pere, que està en un extrem de lo que seria aquesta plaça de l'antic Ajuntament, uh-huh. i que és la Font de Sant Pere, és una font que es va fer en honor a la persona que va fer o que va ajudar a portar l'aigua al seu dia de les Dous al poble, l'aigua canalitzada. Llavors aquí el senyor Pere Ferrer se li va fer aquest, amb el seu honor, es va fer aquesta estàtua, que està amb unes fonts que hi ha aquí, que li diem la Font de Sant Pere. I sense més, doncs, ja comencem a caminar.
Manel, en què em proposes que anem i que ens acostem cap a les Dous?
Bé, jo et proposaria que agaféssim la bici. Tot i que és un camí bastant planer, té alguns petits repetxons a la arribada, quan ens falta més uns 200 metres o així per arribar a les fonts, però podem agafar la bici. Començaríem des d'aquí, des d'aquesta plaça, passem directament pel rec, el rec que dona tot el servei d'aigua amb els diferents horts que es veuen amb el trajecte i que queden sempre a la part esquerra en direcció cap a la Font de les Dous, i anem passant per diferents llocs. El primer que hi ha és diverses fonts, i una d'elles és la Font de l'Omeda. Aquí a la Font de l'Omeda podem fer un petit desviament a l'esquerra, i que és d'uns 150-200 metres, la podem visitar, tornar pel mateix camí, hem de desfer camí, i tornar un altre cop al camí originari, o al camí principal, que ens donaria l'accés direcció cap a les Dous. Per aquí aniríem passant sempre per la part o al costat de la riera de Pontons, és un afluent del riu Foix. Llavors, per aquí anirem caminant, per aquest quilòmetre 300, fins a fer cap. Primerament, o després d'arribar a aquesta font, trobarem una altra, que és la font d'en Covens. A la Font d'en Covens, molt a prop, tenim la resclosa, que és la resclosa que magatzema a l'aigua i que donaria després per tots aquests horts. Uh-huh. És una zona que també val a dir que fa com a menys d'un any que s'ha condicionat, uh-huh. estava bastant malmesa, sí. I ara pues, està maco de veure i s'han fet una sèrie de millores. A partir d'aquí, continuem amb la bici, passaríem diverses palanques que passen d'un cantó a l'altre de la riera, sempre seguim, doncs, el camí més ample per arribar fins a les Dous.
Les Dous, un dels punts, diríem, de grans reclams o dels reclams turístics més destacats de Torrelles de Foix.
Exacte, sí. És una zona humida, que és on ens proveïm de l'aigua del poble. Allà hi ha uns grans pous i normalment doncs, ens dona per aigua per tot l'any. Quan arribem a les Dous, el que veiem és una petita esplanada amb una font en filera, 35 en concret. Aquestes fonts ragen tot l'any. I tenim també un salt d'aigua. Un salt d'aigua que val a dir que és un desnivell natural que hi ha de la mateixa riera de Pontons. Aquest salt d'aigua la majoria de l'any raja, salta, salt d'aigua, però també hem de tenir en compte que quan tenim sequeres de més de 3-4 mesos, llavors pues, està... no en veiem. Llavors, simplement el que veiem és el gorg que queda a la part de sota i que aquí sempre hi ha aigua i sempre en surt, però pel salt no.
Manel, ens hem allunyat una mica del centre, el paisatge i l'entorn ja és completament diferent, amb aquesta distància curta de poc més d'un quilòmetre, i a poc a poc anirem enfilant, Manel, cap a un altre punt, ja una mica més allunyat, i que no sé si dir-te que amb la bicicleta n'hi haurà prou, com és el santuari de Foix, un altre dels punts evidentment més turístics i d'interès de Torrelles.
Exactament. Ara estem parlant ja d'un indret que ens agafa doncs, una mica més apartat. Estem parlant d'uns 5 quilòmetres i mig o 6.
Si et sembla, agafem el cotxe,
Jo també seria partidari, val més que l'agafem. I només comentar que a la part esquerra i aquí dalt veiem el Clapí Vell. Uh-huh. El Clapí Vell és una de les muntanyes, juntament amb el Puig de l'Àliga, que una té 704 i l'altra 710 metres. I aquí són dos punts on també hi ha molta tradició d'esportistes. Es fa la cursa dels Set Cims, o uh-huh. la caminada dels Set Cims, que es fa un cop a l'any, i que sempre són visitats i comencen per aquí des de Torrelles, és circular, d'uns 60 quilòmetres, i comença Torrelles i acaba Torrelles un altre cop. I com dèiem, doncs, bueno, podem començar a agafar el cotxe i ens endisem o comencem a tirar de cara amunt muntanya i aviam si arribem al santuari de Foix.
Què trobem per aquest camí sinuós, amb pujada, fins a arribar al santuari?
Sí, aquí agafarem la carretera direcció sempre a Pontons, i de seguida trobem un trencall, està senyalitzat, on ens diu santuari, indica santuari de Foix. La carretera, evidentment, és una carretera estreta, però que es pot passar tranquil·lament, està asfaltada i ben acondicionat fins a arribar allà mateix. Comencem a tirar amunt i de seguida, o al cap d'uns 4 quilòmetres aproximadament, tenim el trencall a la dreta, que llavors és el que et porta directament a l'aparcament. Hi ha un aparcament a 150 metres del santuari on es pot deixar, ja és prou ample, i on es poden deixar els cotxes.
Fent aquestes quatre passes ens trobem, Manel, al santuari de Foix, i davant del santuari podríem dir pràcticament aquest balcó fantàstic que ens dona unes vistes meravelloses.
Sí, aquí dalt ara mateix doncs estem al santuari, com veus està remodelat tot, s'han fet importants millores, s'ha de dir que estem a uns 640 metres d'alçada i que estem just, és el balcó, diríem, del Penedès, de la plana del Penedès. Aquí estem veient tota la plana del Penedès pràcticament. Comentar també que és la patrona, la Mare de Déu de Foix, és la patrona del Penedès. Llavors, aquí, tal com estem i tal com ens trobem, amb dies ben clars, es pot veure fins i tot l'illa de Mallorca.
Doncs sigui caminant o sigui amb bicicleta, Torrelles de Foix, un molt bon lloc per caminar, per gaudir de la natura, de l'entorn, de l'aigua i també d'un centre amb molta història. Manel Arévalo, regidor de Turisme i Medi Natural de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest passegem.
Moltes gràcies a vosaltres.
I després de pujar fins al santuari de Foix, tornem cap a casa, en aquest cas cap a l'estudi, i ens plantem a 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Després d'una breu pausa, seguirem parlant d'esports en temps de Covid.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, les notícies del Penedès en xarxa. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
Lleu repunt d'ingressats per Covid-19 i 4 noves defuncions al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. Els hospitals del Consorci continuen ingressant nous pacients amb símptomes compatibles de la Covid-19. En aquests moments hi ha 96 persones ingressades, mentre que les darreres xifres del Consorci de dijous registraven 88 persones ingressades. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca té 7 persones més ingressades i en aquests moments hi ha 28 pacients, mentre que l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, per la seva banda, tan sols registra un ingrés més i en total acull 68 pacients. D'altra banda, també han augmentat les defuncions a causa del virus. Des de dijous han mort 4 persones més, que se sumen al còmput global de 141 persones des que es va iniciar la pandèmia. Calafell engega una campanya de bons per fer compres al comerç local. L'Ajuntament de Calafell posa en marxa una campanya de bons per fer compres al comerç local, així com també a la restauració i a l'hostaleria. Es tracta de xecs de descompte amb un valor de 10 euros per cada 30 euros que compra en els establiments adherits a la campanya. Els clients podran descarregar-se fins a 6 bons i aprofitar el descompte en les seves compres diàries. Els establiments interessats a participar-hi ja poden inscriure's. Poden fer-ho entrant al web bons.calafell.cat i omplint el formulari per a empreses amb les dades del seu negoci. Els bons no suposen cap cost per als establiments participants. Aquesta mateixa setmana la ciutadania ja podrà baixar-se els bons des del mateix web perquè la campanya estarà activa des del 13 de novembre fins al 9 de desembre. Cada persona podrà obtenir 6 bons amb un total de 60 euros de descomptes. L'Ajuntament llança, doncs, 28.000 bons, la qual cosa significa una injecció directa de 280.000 euros al sector comercial de serveis, hostaleria i turisme. El 30 de novembre acaba el termini perquè les entitats de Sant Martí Sarroca justifiquin les subvencions municipals rebudes. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca recorda que, segons les bases que regeixen l'adjudicació de subvencions a entitats culturals, esportives, d'esbarjo i d'altra naturalesa del municipi, el darrer dia per presentar la justificació de les despeses és el proper 30 de novembre. Cal fer-ho omplint el document de justificació i enviar-lo únicament per via telemàtica a través d'instància genèrica. L'Ajuntament també recorda que des de fa uns mesos és obligatori tenir la signatura IDCAT per poder tramitar instàncies genèriques. Per aconseguir-les pot conèixer els passos a seguir que s'indiquen a la mateixa web municipal de Sant Martí. Per qualsevol dubte, les entitats poden enviar un correu electrònic a vilassa@diva.cat. I els esplais proposen activitats virtuals per seguir educant en i pel lleure als infants i joves de Vilafranca. Les entitats de lleure infantil i juvenil són una de les afectades per les noves restriccions per evitar la propagació del coronavirus en aquesta segona onada. Per tal de seguir amb la seva tasca educativa, s'han abocat a les possibilitats que els ofereixen les xarxes i el món virtual. Un dels esplais ha substituït la presencialitat per les pantalles, ha estat el MIP, el Moviment Infantil de Vilafranca. La Núria Fernández, monitora del MIP, explicava que, com que no han tingut cap positiu a l'esplai, han procurat mantenir les activitats presencials fins que ha estat possible. El Sergi Chávez enguany treballa amb els joves de l'esplai. Explica que fer activitats virtuals per als més grans resulta menys complicat que fer-ho amb els més petits.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 7 minuts. Com és habitual, els dimarts a aquesta hora, cada 15 dies encetem la roda política. Avui parlant d'esports i de com han afectat i estan afectant les noves restriccions. Volem saber si s'han hagut d'ajornar curses o activitats esportives, si s'han tancat instal·lacions i com gestionen aquesta regidoria en moments tan complicats. Una roda política molt esportiva que avui comencem als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia. Doncs per parlar d'esports, el que ens acompanya avui aquí a Ràdio Sant Sadurní és l'alcalde de Sant Sadurní, el Josep Maria Ribas. Josep Maria, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia. De moment estem bé.
Per començar, per posar-nos una miqueta el dibuix esportiu sadurninenc una miqueta al cap, a dia d'avui, gairebé dues setmanes després, amb totes les instal·lacions municipals tancades, això inclou pistes de tennis, camp de futbol, pavelló, piscina... Explica'ns una mica.
Pues bueno, com començaven aquestes noves restriccions de fa 15 dies enrere, una de les coses era el tema esportiu, si més no. Ja estaven tancats en el que era el públic en general, sí que es podien fer encara doncs, entrenaments i competició, diríem, normal dels caps de setmana, però amb aquests últims 15 dies doncs, ens hem vist obligat a tancar-ho tot, fins i tot el que és la piscina, per tant, totes les instal·lacions esportives que hi ha a Sant Sadurní, piscina, pavelló, camp de futbol, pistes de tenis, com deia, per tant, doncs, està tot tancat i barrat i, doncs, en aquest cas, no es pot fer res i, doncs, sembla ser que encara estarem com a mínim 15 dies més.
Josep Maria, molta gent que es queda sense poder practicar esport en un municipi com Sant Sadurní, amb un ventall molt gran de tipus d'esports que s'hi practiquen, però sobretot on regna l'hoquei patins, i justament en hoquei patins tenim en marxa les obres de remodelació de l'Ateneu.
Efectivament, ens ha enganxat doncs, amb aquesta suspensió d'equipaments esportius, el que era ja el pavelló de l'Ateneu, que ja estava doncs, amb aquestes obres, que són unes obres que consisteix en canviar la teulada, que era una teulada d'amiant d'olalita, per una teulada ja normal, i de passada doncs, aprofitem també per fer alguna remodelació interior, com pot ser doncs, el tema d'incendis dintre del pavelló. Això són unes obres que en principi començaven a l'estiu i tenen que acabar abans de no acabar l'any, és a dir, abans del 31 de desembre. Les obres segueixen amb el seu corresponent temps i, per tant, doncs, no hi ha d'haver cap problema per no acabar les obres a temps, però, a més, s'afegeix doncs, això, no? Doncs que, a més, no tenim el pavelló. En aquest pavelló, doncs, l'equip del noi que està jugant o aquell que ha d'anar a pavellons de la comarca, és a dir, que tot s'ha fet una miqueta de garbuix amb aquest tema esportiu.
I, Josep Maria, aprofito també per parlar de totes les instal·lacions municipals tancades, són moltíssimes aquestes instal·lacions, pel que fa als treballadors, perquè això implica també un gran nombre de treballadors municipals que a dia d'avui no poden fer la feina que estan acostumats a fer. Què s'ha fet amb aquests treballadors? S'han reubicat en altres departaments? Com està funcionant tot això?
Però amb el tema esportiu hi ha treballadors que, doncs, que sí que poden fer una part de la seva tasca amb teletreball, uns altres no la poden fer la seva tasca amb teletreball i llavors doncs, s'ha donat la possibilitat d'aquests treballadors doncs, reubicar-los amb altres feines dintre del propi ajuntament i per tant doncs, estan situats en alguns altres departaments que es necessita, com pot ser la brigada, com pot ser la instal·lació pròpia del que és l'ajuntament i per tant doncs, estan fent aquestes tasques que no són pròpies d'ells perquè són treballadors municipals i de l'àrea de la zona esportiva, però sí que, doncs, que amb aquest termini que està tancat totes les instal·lacions, doncs d'una manera o altra hem de reubicar aquests treballadors doncs, perquè doncs, segueixin fent la seva feina, no la seva feina habitual, però sí que segueixin fent la seva feina. Per tant, tots els treballadors o estan fent teletreball pròpiament fet o els que no poden, doncs, ubicats en altres serveis de l'Ajuntament.
De vegades és una mica difícil, no?
És molt complicat perquè quan l'Ajuntament està dissenyat de tal manera doncs, que cada un tingui les seves tasques, no? Com aquestes tasques les has de canviar i no les has de canviar per necessitat, sinó que les has de canviar per obligació de lo que, com està funcionant, avui el dia doncs, són més difícils. El que sí que també s'ha de dir doncs, és que quan es provoquen aquestes coses i es diu, pues, mira, malauradament, doncs, tindrem que fer aquestes tasques, però a tal lloc, doncs, també en aquest cas, els treballadors també hi formen part i, per tant, no posen cap pega en poder-ho fer.
Josep Maria, et pregunto també per cancel·lacions d'esdeveniments esportius. Estem a gairebé finals d'any. Per exemple, fa unes setmanes es va cancel·lar la cursa del Cava, un esdeveniment tradicional. Organitzar la confraria del Cava sempre aplega moltíssima gent. Estem ja, com aquí qui diu, a un mes i escaig a les portes de Nadal. També normalment tenim la cursa de Nadal, després tenim normalment també esdeveniments esportius diferents, ja siguin campionats, ja siguin curses de BTT. Tot això suposo que ja s'ha anat plantejant i suposo que ha cancel·lat.
Efectivament, el que és, per exemple, la cursa de Nadal nostra aquí a Sant Sadurní, que ho fa l'equip Sense Sua, que organitza, doncs ja l'ha cancel·lat. És a dir, serà una cursa d'aquestes que ara s'ha posat de moda per les circumstàncies que hi ha, que són aquestes curses doncs, que es fa també més virtual de la gent. Doncs aquí a Sant Sadurní també tenen que fer aquesta cursa virtual. Tot això provoca doncs, que molts esdeveniments esportius, molts esdeveniments que portaven doncs, molta gent a practicar-los i molta gent també a vindre a Sant Sadurní per poder-los practicar, doncs, malauradament tot això ha quedat aparcat. És a dir, que ens estan canviant, com diria jo, els nostres costums, que és de veure'ns, d'abraçar-nos, de fer-nos petons, doncs hem d'acostumar-nos d'una altra manera, que això costa molt, i esperem doncs, que no ens haguem d'acostumar, sinó que puguem vèncer el que és el Covid i, per tant, tornar a l'origen, que és abraçar-nos, tocar-nos i, sobretot, fer-nos petons, que és el que necessitem, jo crec.
Alcalde Eli, sumem una nova veu, anant fins a Canal 20, Ràdio Lèrdula. Armand Beneito, bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bon dia a tots. Doncs nosaltres tenim el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos, el Xavi Pujol. Xavi, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs, com hem escoltat i que ens ha dit l'alcalde de Sant Sadurní, imagino que Santa Margarida i els monjos passa el mateix, no?, els equipaments esportius, que també teniu forces, incloent la pista de bitlles catalanes, la petanca o la pista d'esquate, tot està tancat, no?
Tot tancat, sí, sí. Vam tindre que fer el mateix, com ara estàvem escoltant des de Sant Sadurní. Nosaltres vam estar fent fins que ens van dir que s'acabava tot i que teníem que tancar les instal·lacions.
Bé, sou un municipi amb molta activitat esportiva i important. De fet, tot està aturada, però sí que teniu una que sí que la teniu en marxa, perquè és un vòlei, el vòlei masculí, concretament sènior, que compiteix a Primera Nacional. Aquest sí que el teniu doncs, amb activitat, la resta, evidentment, tot aturada, bàsquet, vòlei, futbol, tot, no?
Correcte. A part de o sigui, el que és el voleibol, doncs, tenim aquell equip aquest any que va pujar de Primera Catalana a Primera Nacional i està jugant doncs, a aquesta lliga. Aquesta lliga és una lliga que la majoria dels equips ve des de la Federació Espanyola de Voleibol, però la majoria d'equips són catalans, però sí que també hi ha l'equip del Cisneros, que és de Tenerife, i també hi ha l'Andorra. No? Llavors, aquesta activitat l'han tingut que seguir portant a terme i segueixen fent els entrenaments i els partits de cap de setmana que toca, que en aquest cas ja van jugar aquest dissabte passat, per exemple, que van jugar contra el Sabadell. Sí que els partits, sí que haig de dir que els partits són porta tancada, però s'han de jugar, i llavors el que fa el club està fent una espècie de filmar del partit en directe, així per Instagram, i ho està fent per si algú també s'hi vol mai en aquests dies que hi ha això, doncs com a mínim veure els partits així.
Això fa també, evidentment, que el pavelló s'hagi d'obrir i que pels entrenaments sí que, evidentment, doncs, es pugui entrenar només doncs, amb l'equip de vòlei.
Correcte, aquest equip doncs, està entrenant els dies que li toquen, i en aquest cas doncs, se'ls obre el pavelló amb la consergeria pertinent doncs, perquè vagin a fer els entrenaments i els caps de setmana, doncs, si dissabte o diumenge, facin el partit.
Bé, també teniu molta activitat formativa de molts esports, no? Organitzeu des de l'Ajuntament i també col·laborant amb el Consell Esportiu, tot paralitzat, no? Vull dir, tot...
Sí, tenim, nosaltres tenim amb aquest aspecte, tenim escola esportiva, doncs, amb tot el que és amb la canalla més petita, juntament amb els clubs, doncs, fem tot el començament de lo que és l'esport allà al municipi. L'escola esportiva està doncs, des de l'Ajuntament. Llavors, tot el que havíem fet, que era l'extraescolar, que ho posem nosaltres i que ho fem, ho abarquem a tots els llocs d'allà, de totes les instal·lacions, fins i tot les instal·lacions de les escoles i i totes les altres que podem, doncs s'ha tingut que plaçar també, perquè no podien ser, perquè estem parlant que eren altres grups de bombolla que doncs, ja hi havia la barreja de nanos que no es podia fer a l'extraescolar.
Tu fa molts anys que estàs vinculat al món de l'esport i clar, no sé com deus veure que es toqui l'esport, que diuen que salut, sempre es diu, no? L'esport de salut, que es toqui l'esport i que es paralitzi d'aquesta manera doncs, a l'esport, tot a l'esport.
Bueno, doncs, clar, ens sap molt de greu també, perquè a més nosaltres en aquest aspecte doncs, creiem que fem tot el que tenim que fer perquè es pugui fer l'esport. Fem doncs, tot el que quan els nens arriben per fer la classe, fan grups, i per exemple en un grup de minibàsquet doncs, hi ha nens de primer i segon, que són els prebenjamins, que són els que comencen a fer l'activitat, doncs els nens de primer van amb un grup junts, els nens de segon van amb un grup junts, amb un altre monitor. Mirem de fer tot el que toca fer, el que és sanitàriament, doncs, perquè puguin fer l'esport. Bueno, ens ho han tallat i en aquest aspecte no podem fer-hi res, no? És així i no hi podem fer res, però sí que ens sap greu perquè nosaltres creiem que tant sigui esport federat com sigui escolar, doncs si es fa les coses ben fetes, com creiem nosaltres que ho estem fent, doncs es pot seguir fent. Bueno, però ens han dit que ens han de tallar, doncs tallem, i no hi ha més.
Bé, també en parlàvem d'activitats esportives, també Santa Maria dels Monjos és un ajuntament que també doncs, fa moltes activitats esportives, en aquest cas doncs, curses atlètiques i ciclisme i de tot. També tot s'ha tingut que ajornar. No sé si hi ha alguna cosa que encara teniu de cara a final d'any o alguna cosa que estigui una mica pendent del que pugui passar o ja realment ho heu deixat tot pel 2021.
Ara mateix, en aquest mes d'octubre, aquest mes passat, teníem nosaltres també el que és el cross escolar, junt amb les curses de 5 i 10 quilòmetres, però també ho vam tindre que dir que no es feia. Primer de tot també perquè el que era una miqueta d'on te sortia tot era una miqueta el del cross escolar. Estem parlant del cross nostre d'allà al Santa Maria dels Monjos, és un cross que doncs, hi ve bastanta canalla, i van dir que, clar, això amb l'esdeveniment al voltant d'aquests 500 nens que ens venen a córrer cada any, doncs no ho podíem fer. I arrel d'això doncs, tampoc van fer les curses. Ara sí que a final d'any, cada any sempre fem el parc nadalenc, doncs que fem un parc esportiu i d'aventura, que aquest any doncs, ara encara ho estem parlant, però tot apunta que segurament tampoc es tirarà endavant, perquè ja és un lloc doncs, que en unes hores en concret que es fa aquesta activitat, que és allà a la pista poliesportiva, però que en aquest cas tampoc segurament es podrà fer, perquè doncs, hi ha molta barreja de diferents edats i diferents nanos.
Xavi, Armand, afegim ara un nou convidat anant fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, doncs tenim el Rubén Gràcia, que és regidor de clubs i entitats esportives de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Rubén, com estàs?
Molt bon dia, com estem?
Bé, déu-n'hi-do, parlem de... Suposo que has seguit una mica la conversa que tenien fins ara doncs, l'alcalde de Sant Sadurní, el tècnic d'esports de Santa Maria dels Monjos. I bé, la pregunta és que, bueno, com esteu portant tot el tema de la regidoria de... per la part teva de clubs i entitats esportives a nivell del que seria que no podeu fer activitats i que s'estan tancant instal·lacions que després, si podem, ja parlarem amb la Mar.
Bueno, en principi, la realitat és la mateixa que han estat comentant la resta de companys. En aquest cas, que és el del clubs i entitats esportives, ens hem trobat que molts actes, molts esdeveniments que estaven programats s'han tingut que suspendre. Actes que eren novedosos aquí al Vendrell, com per exemple la primera triatló que estava planificada pel setembre, l'hem de tindre que suspendre, en aquest cas, conjuntament amb l'entitat organitzadora, així com un munt de tornejos d'estiu, que en un principi es van ajornar per poder disputar el desembre, però tot apunta que continuem amb aquesta onada de cancel·lacions.
Déu-n'hi-do. Pel que fa a instal·lacions esportives, en aquest cas, ja estaria... Després, si pot entrar la Mar, ens ho explicarà, però també s'han hagut de tancar quasi totes, no?
Sí, no, totes s'han hagut de tancar. El que és el camp de futbol, on practiquen dos clubs, ha tingut que ser tancada, gimnasos, piscines... Em sembla que l'única oberta és la del hockey Vendrell, perquè és la competició que es pot practicar, però gairebé totes les instal·lacions s'han hagut de veure tancades. Jo dic, més detalls us donarà la meva companya, el regidor de Mar Negro, que és la que realment s'encarrega de l'administració de les instal·lacions municipals.
Pel que és la cancel·lació d'activitats esportives, què suposa pel municipi del Vendrell, que és molt actiu en quant a esport i amb aquestes restriccions que us han tallat?
Bueno, el fet de no disputar els diferents esdeveniments és això, és un reclam de molta gent de fora del municipi que ve a practicar el seu esport justament amb aquestes proves molt diverses, vull dir, hi ha diferents campionats de bàsquetbol, de handball, de futbol, d'atletisme en diverses modalitats, marxa, la mitja marató, que és el més segur que vam suspendre. És un pal molt gran, no només per l'esport en si, sinó per les pròpies entitats, que hi fiquen moltes ganes i molt amor en aquests esdeveniments per poder practicar l'esport que més s'estima.
Doncs sí. Rubén, si em permets un segon, tenim a Marc Negro, que és regidora d'instal·lacions esportives de l'Ajuntament del Vendrell, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Marc, com estàs?
Bon dia. Doncs mira, bé, aquí confinada, però bé, una altra sí manera de treballar.
Sí, és el que ens anirà tocant durant aquest temps. Parlàvem amb el Rubén, el que suposava doncs, totes aquestes noves restriccions en quant a nivell esportiu, però la teva banda, que és d'instal·lacions esportives, us han tancat quasi totes, no? Heu tancat quasi totes, per no dir totes, no?
Pues quasi totes, sí. Bueno, pràcticament estan totes tancades. El que passa que hi ha modalitats que, o bé per fer activitats professionals, pues les tenim que tindre amb horaris determinats d'entrenament obertes. Però el que és la massa esportiva general sí que està tancada.
Perquè això us ho diu directament al Procicat, el que seria Protecció Civil, o com ho gestiones tu directament? Perquè suposo que t'arriben informacions per diversos llocs, no, Mar?
Sí, vull dir, primer t'arriba el general, vull dir, els d'aquests que van sortint, llavors vas aplicant el que vols al Procicat, i directament nosaltres anem agafant totes les instruccions, però sí que també són a vegades, vull dir, els mateixos clubs, és que, clar, ens comencen a comunicar si, per exemple, tenen pues, equips, que potser no és tot l'equip, però sí que tenen algun jugador que està en competicions a part per elles, també individual, o com el cas que ens passa de l'Hockey Lliga, que al ser una lliga professional, pues, ells segueixen a competició igualment. Llavors, a vegades, inclús, són ells els que ens truquen, també està per la part d'educació, que les instal·lacions, com són curriculars, també se les tenim que seguir deixant. Llavors, és una cosa conjunta entre clubs, entitats i nosaltres. Realment és complicat perquè també a vegades no és tan fàcil les interpretacions.
Rubén, Mar, el fet de... També ho han comentat els companys, l'esport és salut, però l'esport torna a ser-hi tancat. Jo sé que no us vull ficar en un compromís, però té coherència això?
Mar, tu misma, empiezas.
T'he decorat. Sí, coherència no té molta, ¿vale? Des del punt de vista que precisament, sobretot a la part de les instal·lacions que poden ser pues, de gimnàs, a piscina, sempre nosaltres el que precisament estem venent és que salut, i que el que sempre ens han estat dient és que precisament el fet de competir aquesta situació actual és fent esport i vull, tenint el cos sa, ¿vale? Llavors realment sí que és una mica d'incoherència. Per l'altra banda, sí que també el que estem comprovant contínuament és que l'única manera que fem de baixar la corba, sincerament, és que contra més mobilitat n'hi ha, millor. Llavors, realment sí que no, és una cosa, per un cantó va bé, per l'altre cantó no tant. Sí que és una mica de coherència i el problema és gran, difícil d'entendre, perquè, clar, mai és el de tothom. El que no li toca fer, el que no fa esport ho veu bé, el que fa esport doncs ho veu malament. Llavors, per la part directament de les instal·lacions, a més, és complicat poder fer vendre tant que la gent faci esport com després al tancar-les.
Clar, m'imagino. Rubén?
Bueno, en aspecte, l'esport, com diu, és salut i totes les entitats esportives s'han tingut que adaptar per complir totes les mesures preventives. Per tant, s'estan esforçant moltíssim per poder practicar el seu esport de manera segura. Sí que és vital el que comenta la meva companya Marc, que s'està demostrant que només baixes la franja de contagi quan hi ha confinament. Bueno, però no crec que sigui tot motivat per l'esport en aquest aspecte, ja que, com he dit abans, s'han adaptat molt i molt bé a totes les mesures que li s'han demanat de seguretat, de prevenció, de prendre la temperatura, fer que es desinfectin les mans, i estan molt a sobre, jo he fet seguiment d'algunes entitats, ja estan super a sobre del compliment d'aquestes mesures. Llavors, de sobte, que ells s'han esforçat, no només l'esport, perquè ho podem incloure en altres sectors, s'han esforçat moltíssim en adaptar-se, que de sobte hi hagi aquest tancament tan brutal. Necessari, potser, però no deixa de sobtar que en segons que amb l'esport que ha fet aquest esforç sigui tan radical.
Li agraïm al Rubén Gràcia, regidor d'Esports del Vendrell, que ens hagi estat acompanyant. Ell no pot continuar la tertúlia. Moltes gràcies, Rubén.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a la resta de companys, Xavi Pujol, Marc Negro i Josep Maria Ribas, fem una petita pausa, notícies, i després encetem la tertúlia amb tots vosaltres. Gràcies i fins ara.
Ella es como el sol de otro amanecer.